Twitter, somos Palencia. Se dice palentino i no palenciano.
Veus?
Però es veu que el ministre Garzón va confondre, va dir palencianos i li van saltar també la llacunar. O sigui que...
No m'estranya.
La Royal Academy ha començat a vendre patrimoni per encarar les pèrdues econòmiques que suposa el tancament de l'acadèmia pel coronavirus. Això és internacional i les conseqüències es faran notar durant molt de temps, no, Artur?
Ara començarem a veure aquest debat entre la salvaguarda del patrimoni o la salvaguarda de l'economia, que és una mica un debat paral·lel al de la sanitat i l'economia. Clar, la Royal Academy té un problema, que no pot fer front a la quantitat de gasto que genera i, per tant, ha de decidir com pot cobrir aquest 40% que li falta al seu pressupost. Llavors, una manera seria apel·lar a una subvenció de fons de recuperació de l'estat britànic, que seria el més normal, i alguns acadèmics han donat com a idea la possibilitat de vendre patrimoni. I una de les peces que és la més important que té la Royal Academy és el famós Tondo Taddei de Miquel Àngel, que és la única escultura de Miquel Àngel que hi ha en les col·leccions britàniques. Està dalt de tot de la Royal Academy, és Tondo, és aquestes peces de marbre rodones que representa la Verge amb el nen i Sant Joan Baptista. Clar, aquesta peça va arribar a la Royal Academy el 1829, com dic, és l'única escultura, perquè pintura, dibuix, entenen, de Miquel Àngel, i calculen que podrien treure 100 milions de lliures esterlines. Clar, això no és una solució, francament, perquè naturalment hi ha obres com aquestes, patrimonials, que és indiscutible que no es poden vendre. És a dir, hauran de buscar... I de fet, ja el govern britànic ja ha sortit dient que buscaran una solució el problema, però que aquesta obra no es ven ni sortirà mai de Gran Bretanya.
Però tot això com es gestiona? És a dir, una institució com aquesta és importantíssima, la Royal Academy, a Londres, Academy, diu, escolti, necessitem caix, hem de vendre patrimoni. Com posa en circulació la possibilitat d'organitzar una subhasta pública? Truca aquí a Sotheby's i li diu organitza'm aquesta subhasta, o senzillament, no sé, truca a tu o als teus col·legues britànics i els diu busqueu-me compradors.
A veure, aquí hi ha dues coses. Primer, la Royal Academy està vivint sempre de les exposicions que fa. Quan hem anat tantes vegades a Londres, hem passat per la Royal Academy. Les entrades acostumen a ser bastant cares, de 25 lliures o més. I clar, tot això ha desaparegut per l'efecte de la pandèmia i en conseqüència de l'anul·lació del turisme. Llavors, en el món anglosaxó, a diferència del món, diguéssim, més mediterrani, hi ha la idea de que el patrimoni museístic o institucional es pot vendre. Els museus americans venen constantment patrimoni per poder adquirir altres obres. El que passa que en aquest context és diferent, perquè no estàs venent el patrimoni al Tondo Taddei per comprar altres Miquel Àngels, ho estàs fent per una situació de necessitat estructural de poder, doncs, complir amb el teu objectiu de dèficit i no haver de fer fora el 40%, que són 150 persones del planter de la Royal Academy. A mi em dóna sensació que hi ha obres que són inqüestionables, és a dir, el Prado, per molts problemes que tingui, no es pot vendre a les Menines, no se les pot vendre hi han hagut guerres, hi han hagut...
I què no hauria de poder vendre la Royal Academy?
El Tondo Taddei, que és la seva millor obra i una de les grans obres de Miquel Àngel i que és l'únic Miquel Àngel que hi ha a Gran Bretanya. És que em sembla absolutament delirant a l'acadèmic que se li hagi pensat aquesta idea. És a dir, que han d'estar tan apurats com per pensar que es vendran el millor, la joia de la corona de la Royal Academy.
Tan apurats com bloquejats mentalment,
clar,
com per no reflexionar...
Què podem fer? És a dir, és com si el Museu Picasso demà digués ens hem de vendre Ciència i Caridad de Picasso, que és un dels quadres més importants del Museu Picasso a Barcelona. Per què? Perquè no podem pagar, perquè no hi ha turisme... En fi, crec que han d'haver altres mecanismes de les institucions que hi ha al darrere per poder... El que passa, que clar, el Renaixement val molts diners, i per això, ara, per exemple, doncs, hi ha un Botticelli que se subhastarà al gener, a Sotheby's Nova York, que està estimat en 80 milions de dòlars, i que clar, tot això m'imagino que va fer pensar algun dels acadèmics que la solució per sortir d'aquest atzucac a conseqüència del Covid era vendre's el Tondo Tadei.
Recordem que la Royal Academy està a la zona de Piccadilly.
Efectivament.
Piccadilly Street, prop de Piccadilly Circus.
Entre Bond Street, diguéssim.
Efectivament, i que hi fan unes exposicions magnífiques de tota mena, perquè jo ja he vist, vaja, des de exposicions clàssiques, per entendre'ns, de pintura, no sé, a una exposició dels vestits de nit d'Armani, passant per el xinès que denuncia
l'Anish Kapoor. Han fet exposicions magnífiques. Jo allà tinc una anècdota molt bona. Quan estava estudiant allà, un amic meu em va avisar que hi havia una exposició d'art tibetà, que si volia anar-la a veure a Royal Academy, i a mi l'art tibetà, francament, m'interessa més aviat poc, perquè a més no té una evolució massa interessant, és a dir, sempre és el mateix, des dels segles XII al XVIII. Però el vaig anar per acompanyar-lo i per curiositat. I estant allà, un nano em va com en fi, agafar la cama, etc, i jugant, i me'l vaig mirar, i era el príncep Harry, i al costat hi havia Lady Di. I vaig tenir un moment de creuament de mirada amb Lady Di, que va durar 2 segons, perquè el que em vaig voler adreçar a ella, ja van venir els guardes de seguretat
dient-li
que no se m'acudís, però aquella mirada de Lady Di sempre l'associo a la Royal Academy.
Sempre podrà dir l'Artur Ramon que es va creuar una mirada amb Lady Di. Són les 11:38.